80 va guanyar 6 Copes d'Europa, també va jugar dues finals de la Copa de les Serps, però aquest segle XXI encara no havia trepitjat cap opció de guanyar títol, i ho té aquest mes d'abril a casa com a anfitrió, i això fa que el pavelló estigui ple a vessant al moment de les presentacions dels jugadors. Ara sortint un per un els jugadors del Sarsana, i d'aquí a menys d'un minut esclatarà les comes perquè es presentaran els jugadors de l'Igualada. L'Igualada que va accedir, va superar les dues rondes de vuitens i de quarts de final a la tanda de penals, es planta la Final Four amb opcions de primera tot, evidentment, passar a la final, i tant de bo tinguéssim una final catalana, perquè en la segona semifinal jugarà el Voltregà. Moment de presentació dels herois locals, dels jugadors de l'Igualada. En menys de 5 minuts arrencarà aquest Igualada Sarsana.
Ambientàs a les coves, el Guillem Albert Ferran, igual que també la segona semifinal a 3 quarts de 7, com deia aquest Voltregà Folònica, la segona semifinal d'aquesta Copa de les Serps. Quant d'afegit tenim al Metropolitano, Miquel?
6!
És veritat que m'he deixat les atencions a Couto i Riquelme.
Entenc. Groga per Coque. On juga l'Atlètic de Madrid la jornada que ve? Perquè crec que aquest estava amenaçat de sanció, Molló.
Doncs mira, juga al camp de l'Alavés.
Doncs ha vist la groga per una falta. Pablo Torre, que ha xiulat l'àrbitre.
Doncs la falta és de Llorente.
Doncs vaja, potser és que hi ha alguna protesta o alguna cosa, però la groga li ha tret a Coque.
No, segons la tele, Llorente. I de fet es perd també el pròxim partit. Segons la realització, sí.
Doncs mira, llavors no és Coque, és Llorente.
No, Coque aguanta.
Sí. Ostres, noi, quin seguit de pèrdues. Avui, Brugui, sí que tinc la sensació, ja fa estona, d'un equip desanimat, no? Que és una sensació que no havia tingut en tota la temporada, perquè hi havia partits en què estaves malament o tenies un marcador en contra, però acabaves tenint alguna ocasió i entrant al partit i el rival de Benavalora, mira, Sant Mamés, abans l'esmentàvem, no? Sí. Però avui sí que tinc la sensació d'una certa desconnexió.
Sí, el que a vegades Mitchell diu ànima, no? Aquella fam, no? Parlaves de Sant Mamés, però a Montilivi s'han fet molts gols a l'últim minut, l'altre dia se'ns ha anat tan lluny contra el Betis, i l'equip ha guanyat molts de punts en el temps afegit, i avui sembla que ja ni ho intentin. No sé si és per la calor, si és perquè es veuen inferiors a l'Atlètic de Madrid o per quin motiu, però l'equip no tira, almenys en aquest darrers 20 minuts, i no genera res. No sé, que és que fins i tot ni pengen pilotes ara, sapiguem que Estuani pot caçar-ne alguna.
No, si de fet el millor que va passar és que s'acabi el partit, perquè hi ha jugadors que van fent estiraments, la calor es nota avui, i al final el resultat és advers, i l'únic que pot passar és que hi hagi alguna targeta o que hi hagi algú que faci algun mal gest. El partit d'avui ja s'ha acabat, el Girona decreixent, l'Atlètic de Madrid al contrari, i entremig una mica de sal de pebre arbitral, i així s'explica aquest 3-1 favorable a l'equip matalasser. Aviam si serà 3-2, Porto dins l'àrea, les mans d'Oblak, pilota solta, Porto s'ha anticipat a la defensa que estava badant, i la pilota solta l'àrea, la rematada ella amb el punxot intentant rematar-la creuada lluny de l'abast d'Oblak, però l'ha entregada a les mans del porter eslové. Ostres, doncs si arriba a entrar hauria estat la manera de poder tenir-hi alguna cosa a dir en cas d'empat amb l'Atlètic de Madrid al final de temporada.
Gol del City en pròpia porta, City 1, Luton 0, minut 2 de la primera part. No era que li donin a Haaland, que falla un contra un amb el porter. Hi ha una rematada rebotada que intenta aprofitar el noruec amb una mitja volta, però la toca tan malament que la pilota surt en paral·lel a la porteria, toca un rival i va cap a dins. O sigui, és el joc dels disbrats. City 1, Luton 0. De fet, el jugador l'estan atenent, ha rebut una bona pilotada a la cara quan ha fet el gol el jugador del Luton.
Endavant. Aviam Aleix, que prova el xut de lluny, desviat a la dreta de la porteria d'Oblak. Contra qui juga el Liverpool aquesta jornada, Molló?
Ara t'ho dic.
Perquè i aquest Aston Villa Arsenal, li faltarà saber contra qui juga el Liverpool. Està jugant el City, els tres que juguen la Lliga Anglesa.
Juga demà, això jo t'ho avanço, i juga contra el Crystal Palace, a Anfield.
Contra el Palau de Cristall,
Exactament.
Anfield, on va perdre contra l'Atalanta 0-3 a l'Europa League aquesta entre setmana, un resultat d'allò més sorprenent pel meu gust. aquí a Madrid el partit que s'esllangueix des de fa estona, el temps afegit que es va consumint, el tercer gol de Griezmann al minut 6 de la segona part, que ha acabat de decidir el partit i que ha convertit l'objectiu del Girona d'empatar com a mínim el gol que havia encaixat al temps afegit de la primera en una missió impossible. A la banda esquerra controla amb la cuixa de Valeri, dos homes a sobre, combina amb Pablo Torre a la frontal. El Càntabra fa la passada per a l'eix, que la vol tornar al Càntabra. La devolució és dolenta, la pèrdua de la pilota del Girona. Compta amb la contra de l'Atlètic de Madrid, que pot arribar al quart. Corre molt sol Lino, que es plantarà sol davant del porter. Lino és dins l'àrea, continua Lino, prova el retall, aguanta molt bé el tipus Pablo Torre, que ha recuperat el terreny perdut. Lino ho intenta entre dos contraris i perd la pilota. A més, l'acaba tocant amb la mà. Pablo Torre ha estat molt bé en aquesta jugada. Un esforç que segur que premiarà Mitchell, i que és l'últim que ha passat a la gespa abans del final del partit, perquè ara xiula de Burgos Bengoetxea i s'acaba aquest Atlètic de Madrid 3 Girona 1 amb un gol de Dovvig només començar després d'una gran jugada col·lectiva, un gol de penal de Griezmann al 34 tocant la pilota amb les mans Miguel dins l'àrea, l'àrbitre ha indicat el punt de penal, el francès no ha perdonat. El temps afegit llarguíssim, hi ha hagut un penal clar a Savinho que ni l'àrbitre de camp ni el de VAR han sancionat, i mentre els jugadors del Girona encara protestaven, una acció de molta fe de Morata, que ha perseguit una pilota que semblava impossible, ha acabat amb una centrada a Correa, que s'ha anticipat a tothom i amb el cap ha marcat el segon gol. A la segona part esperàvem remuntada, però un gol de Griezmann aprofitant una pilota solta després d'un mal rebuig de Solís ha provocat el 3-1 i ha tancat a pany i forrellat el partit d'avui. Ha perdut el Girona, que continua amb la negra fora de casa des del camp del Celta, que no guanya lluny de Montilivi. L'Atlètic de Madrid es col·loca 4 punts per sota dels gironins i a més li guanya el gol a baràs particular. Pròxim partit, dissabte que ve a casa, ha de continuar sent la mare dels ous contra el Cádiz.
Doncs el Girona, com deia, 65 punts, Atlètic de Madrid 61, Atlètic de Bilbao, que juga demà contra el Villarreal, 56, el primer que quedaria fora de la Champions, 9 punts per sota del Girona la classificació. És la cinquena derrota consecutiva fora de casa pel Girona, com deia l'Agut, des de la victòria al camp del Celta, hi ha un empat al camp de la Reial Societat i després, hi ha un empat a casa contra la Reial Societat i aquestes, com diem, 5 derrotes lluny de Montilivi, al camp del Madrid, al camp de l'Atlètic de Bilbao, a Son Moix, al Coliseum Alfonso Pérez i avui també aquesta derrota al Metropolitano. Tot i això, continua ben instal·lat en aquesta zona Champions i amb la setmana que ve amb aquest duel contra el Cádiz, que ara està instal·lat a la zona del descens a la segona divisió. Brugui, que deus haver d'anar cap avall també, per on ho encarem això, mirant també cap al futur i el que ha passat avui al Metropolitano.
Sí, doncs avui em quedo sobretot amb aquests primers 20 minuts, 20-25, amb un Girona doncs reconeixible, amb un gran Savinho que ha fet mal, que n'hauria pogut fer més, però que després s'ha trobat un Atlètic que al final per mi sí que ha estat superior i que s'ha merescut la victòria davant un Girona que jo crec que s'ha desfet, s'ha fos i que ha acabat aixecant la bandera blanca massa aviat i fent concessions que no hauria d'haver fet, sobretot la del 2-1, que per mi ha estat clau en els últims segons de la primera part. I també, deixem anar un moment amb en Miquel, també el possible penal a Savinho, que si l'hagués xiulat, qui sap què hauria pogut passar, però vaja, això ja és fer futbol ficció. I toca, doncs això, centrar-se en Montilivi, on l'equip està molt fi, i passar plana, obligar-ho ràpid i pensar doncs que l'equip pot ser d'Europa igualment ben aviat, i la lluita per la Champions continuarà.
Demà més groguet que mai, no, Brugui?
sí, totalment. Felicitar l'Atlètic per la bona festa que han fet, però bueno, que l'acabin ja, que convidin els del Villarreal a fer una altra ronda.
Partit s'ha acabat, però no les graderies, Agut?
No, de fet els jugadors han anat a aplaudir al públic, al Frente Atlético bàsicament, aquell gol el que ha atacat l'Atlètic de Madrid a la segona part, d'alguna manera està sent el comiat dels guerrers abans de la batalla d'Alemanya, per dir-ho així, no? D'alguna manera els seus aficionats els estan dedicant aquests aplaudiments ja els estan enviant ànims perquè puguin acabar l'eliminatòria que van encetar aquí ara fa uns dies amb una victòria o un accés a les semifinals de la Lliga de Campions. D'aquest partit entre el Dortmund i l'Atlètic de Madrid en sortirà el rival de qui guanyi l'eliminatòria entre el Barça i el Paris Saint-Germain.
De Brugui, llegim el diari de Girona. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, que vagi bé.
Ha hagut cap avall, falta gent. A veure què explica Mitchell i el jugador, si és que en surt algun, que esperem que sigui a la zona mixta de, del Girona.
Molt bé, fins ara.
Fins ara, amb l'Enric Soto tocant els botons avui al camp de l'Atlètic de Madrid, en aquest Metropolitano, que brama celebrant la victòria del seu equip i sobretot donant ànims a l'equip de cara a aquesta tornada al camp del Dortmund amb el 2-1 aconseguit en el partit d'anada per l'equip de Simeone. Mira aquest senyor, el camp del Rayo amb un tros de paper de plata al cap intentant...
Tristíssima imatge.
Tapar del sol. Ostres, mare meva. És que no havia fet ni barret ni res. Jo crec que sabia acabat de fotre l'entrepà i ha dit aprofita aquest tros de paper de plata que tinc, me'l boto aquí al cap a veure si crema energia. Jo crec que amb això crees una mica d'energia.
Com a mínim ja ha dinat, cosa que d'altres a aquesta hora encara no podem dir. Ja té alguna cosa feta el senyor del paper de plata al cap.
Qualsevol cosa serveix, eh? Sí. Qualsevol cosa serveix. Amb això pots mirar un eclipsi tot, amb aquest paper de plata.
Que deu caure aquí, Vallecas.
L'eclipsi d'ara fa una setmana allà als Estats Units, amb això l'haguessis vist, però perfectament. Bàrbara Padilla, bona tarda.
Bona tarda.
Va, que coses que passen al món a aquesta hora, lluny dels esports.
Doncs va, comencem parlant de les eleccions a Catalunya perquè l'Assemblea Nacional Catalana demana a la territorial de Sabadell que canceli el cicle d'actes en partits independentistes que inclou Aliança Catalana. El Secretariat Nacional de l'entitat, reunit aquest matí, ha acordat no fer actes en partits polítics d'ara al 12 de maig, però evita tocar el crostó als impulsors de la xerrada per plantejar un debat amb l'extrema dreta. En un comunicat, l'ANC es limita a assegurar que ha d'evitar aquest tipus d'esdeveniments perquè els partits no instrumentalitzin l'entitat i no inclou cap sanció. Tot i això, l'ANC de Sabadell manté la convocatòria de les xerrades durant la setmana que ve. De fet, en farà amb Junts, Alhora i Aliança. Els impulsors defensen que s'han d'escoltar a totes les formacions polítiques, independentistes i respectar la llibertat d'expressió. Doncs parlant del 12M i de la precampanya electoral, des de la CUP, Laia Estrada creu que el líder del PSC, Salvador Illa, vol tornar al pujolisme per repartir-se el país amb Junts. Ho ha dit la candidata a la formació a les eleccions, Laia Estrada.
Salvador Illa proposava deixar-nos totalment ancorades amb l'Estatut del 2006. En realitat, el que sembla més aviat és que pretengui que tornem a l'era del pujolisme, quan el PSOE, el PSC, es repartia el pastís amb Convergència i Unió. I, d'altra banda, tenim una Esquerra Republicana que continua sense poder-se diferenciar d'aquesta sociovergència.
Estrada creu que Esquerra vol tornar 10 anys enrere amb una proposta de referèndum pactat amb l'Estat. I fem un apunt del trànsit perquè a aquesta hora la circulació és una mica complicada en alguns punts de la xarxa viària. Hi ha 2 quilòmetres de retencions a la C32 entre Argentona i Cabrera de Mar, direcció Blanes, per la retirada d'un vehicle després d'un accident. Hi ha també un carril tallat i també hi ha 3 quilòmetres de congestió a la B20 al nus de la Trinitat.
Gràcies, Bàrbara. Fins ara.
Fins ara.
2:15 abans de la publi, si tenim el marcador de l'Igualada, Sarzana, Copa de la Sers.
Gol, 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 gol! La primera de l'Igualada i barraca Nil Cervera. Encara no havia provat el porter i una jugada per l'esquerra que semblava que aparentment no hi havia perill perquè Nil Cervera anava arribant gairebé a porteria i tenia poc angle, però ha tingut fe, ha provat el xut, ha superat el porter, ha superat a Corona, fa el primer a l'Igualada, esclata les comes, el primer arriba al 5 de la primera... Igualada 1, Sarzana 0.
Comença bé la cosa amb 5 minuts jugats i el primer de l'equip català, l'equip que actua com a anfitrió en aquesta Copa de les Sers, 1-0 guanyant l'Igualada. Veia 4 faltes ja del Sarzana en aquests primers minuts. La cosa ha començat animada, Albert, eh?
Perquè la bola és que és de l'Igualada. No havia tingut oportunitats, però molta possessió. Havia forçat 4 faltes del conjunt italià. I ara té un contraatac. Compte que és un 2 contra 2. Ho provava Marimon. Putallà bé la defensa. Sí. La possessió fa que l'equip italià hagi començat un punt revolucionat en defensa i hagi fet 4 faltes. I sobretot, us podeu imaginar, el públic molt endollat, des del caixolat l'àrbitre, molt animat el públic, sobretot amb la veu cantant del Front Tauró, que és la graderia juvenil, doncs no para d'animar els 2.000 o més de 2.000 aficionats que hi ha a les Comas. Una altra falta, una blava! 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 Hi ha hagut una altra falta, era la cinquena que li xiulaven al conjunt italià. Blava! Jo crec que era per la falta, tot i que hi ha hagut protestes també, jo crec que s'ensenyen la blava per la falta. Per tant, això vol dir que directa per l'Igualada tindrà una directa que si transforma, evidentment, seria un fantàstic 0-2 o un 2-0, i si falla, doncs jugarà dos minuts en superioritat. Per tant, l'inici de partit, el guió és l'ideal, és el guió perfecte. L'encarregat de fer l'execució, de xutar aquesta directa, serà Gerard Riba.
Estarem a la directa, a veure si arriba el segon de l'Igualada. Jerónimo és qui se'n va, Jerónimo García, amb la blava cap a la banqueta.
Sí, el jugador argentí del Sarzana, com ha començat el partit, a veure si l'Igualada pot obrir forat, fer aquest segon gol. Gerard Riba, un dels especialistes de l'Igualada, sota pals Simone Corona, l'àrbitre ara li diu on s'ha de situar el jugador de l'Igualada. Preparat Gerard Riba amb el dorsal 4, s'apropa la bola, entra a l'àrea, la posa, gol! El segon amb 6 minuts! El segon amb 6 minuts! Semblava que Gerard Riba s'entretindria a l'àrea, que jugaria amb el porter dreta-esquerra, però no! Just quan ha canviat el primer canvi de direcció, ja ha buscat el pal esquerre de la porteria de Corona, fa el segon l'Igualada, 6 de la primera, atenció, Igualada 2, Sarzana 0, queda molt, però l'Igualada ha començat molt i molt bé, camí del que seria la seva primera final europea del segle XXI.
Festa grossa a les Comas de moment, aquest 2-0 d'inici ja per l'equip local. 14 i dos quarts de 5, una pausa i tornem.
El Girona juga a RAC1.
Hola, Julio. Encara falten setmanes per mudar-nos al camp, però et volíem preguntar sobre les assegurances i l'alarma, que així ens quedem més tranquils. Una abraçada, gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt, els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Hola, Julio. Encara falten setmanes per mudar-nos al camp, però et volíem preguntar sobre les assegurances i l'alarma, que així ens quedem més tranquils. Una abraçada, gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
RAC 1. Gourmet La Vanguardia ens porta una selecció de 6 imprescindibles de la guia de vins 2024. Clos Ancestral, Portell Glatim, Marquès de l'Atrio Reserva, Laus Garnatxa, Tres Naus Rosat i L'An 7 Metros. Per només 49 euros, 6 vins que no et pots perdre. Amb la guia de vins de regal a gourmetlavanguardia.com. RAC 1. Tots som 1. El Girona juga RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
El Girona, que ha perdut 3-1 al camp de l'Atlètic de Madrid, el Metropolitano, pendents ara de sentir què diu Mitchell d'aquesta derrota, la cinquena consecutiva lluny de Montilivi de l'equip en aquest campionat de Lliga. Per cert, noies que ens esteu escoltant i que us apassiona el futbol i ho voleu provar, Gerunda Futbol Club és una escola de futbol femení de Girona que organitza les jornades de portes obertes al camp de Fontejau els dies 19 i 26 d'abril i també el 3 de maig. Apunteu-vos-hi al seu web fcfgerunda.com fcfgerunda.com o bé el perfil oficial d'Instagram. Per tant, oportunitat amb aquestes jornades de portes obertes al camp de Fontejau 19, 26 d'abril i també el 3 de maig. Agut esperant Mitchell, eh?
Sí, senyor, esperant Mitchell, que encara no és a la sala de premsa. Suposo que deu estar complint amb obligacions televisives, però encara no ha arribat a la sala de premsa.
Te'n vas gaire xof o no, Miquel?
A veure, el que em deixa fred és el final del partit, la sensació d'inoperància durant part del partit i també tinc la sensació que el Girona ha estat bé durant uns minuts en què també ha permès amb aquell penal de Miguel que l'Atlètic de Madrid entrés al partit, però que després l'Atlètic de Madrid n'ha tingut prou amb relativament poc per guanyar el Girona, no? Tinc la sensació que no hem vist una gran versió de l'Atlètic de Madrid, però que ha guanyat amb solvència el partit contra el Girona, tenint en compte tot el parèntesi arbitral que hi pot haver, però vaja, hi ha altres dies en què segurament jo crec que això pot tenir més incidència. Ningú no sap què hauria passat si hi ha un penal a favor del Girona, vaja, si es xiula perquè seria ja estat, i marques l'1-2 al temps afegit, però potser després remunten en 5 minuts i te'n fan 3, no ho sabràs mai. Però en línies generals, com que et quedes més amb el regust d'aquests últims minuts, a mi el partit se m'ha fet llarg amb la sensació que el Girona amb prou feines era capaç de crear alguna ocasió per poder fer algun gol que tornés a connectar-lo al partit i que, a més, com hem comentat, igualés el gol a baràs particular amb l'Atlètic de Madrid, i això crec que no m'havia passat gairebé tota la temporada, que un partit del Girona, sobretot en circumstàncies adverses, se'n fes llarg. En circumstàncies favorables, doncs mira, intentes tenir la pilota, que no passi gran cosa, administres la victòria, ja ho... Però en circumstàncies adverses, que el partit se'n fes llarg i que trobés a faltar un punt de capacitat de resposta de l'equip, no m'havia passat, i potser és el que em deixa una mica de més mal cos. Per la resta, tothom sap on vens, no? Que és el camp d'un quart finalista de Lliga de Campions i que té el nivell que té.
Tenim a Joan al City, partit de la Premier, i guanyant-lo a Molló. Descans també dels partits de l'Alemanya, del Bayern de Múnich i del Borussia Dortmund.
Sí, el City està guanyant 1-0 a Manchester, minut 20 de la primera part, City 1, Luton 0, atacant molt l'equip de Pep Guardiola. I el descans, Alemanya, Bayern de Múnich 0, Colònia 0. El Dortmund encara guanya, però només per un gol. Borussia Mönchengladbach 1, Borussia Dortmund 2. I el Leipzig guanya amb el gol de Dani Olmo, Leipzig 1, Wolfsburg 0.
Tenim jugant al Cornellà, la primera federació, empatant a 0 de moment el seu partit contra l'Arenteiro, i jugant a la Bòbila com a local al Cornellà, a Gavà, i també jugant al Levante Les Planes, a la Lliga F, la Lliga Femenina, de moment empatant a 0 el seu partit a casa contra el Betis. A 6:45 juga el Barça contra el Villarreal, l'últim partit, abans d'afrontar dissabte que ve a Montjuïc, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, l'anada de les semifinals de la Champions contra el Chelsea. I en hoquei patins tenim temps mort a Igualada, la cosa continua anant bé, Albert.
Sí, l'ha demanat Paolo De Rinaldis, el tècnic del Sarsana, perquè veu que el seu equip perd 2-0, tot i que el conjunt italià comença ja a trepitjar més sovint a l'àrea rival. De moment, però, el parell d'oportunitats que ha tingut les ha solucionat fàcil el porter Guillem Torrents. Amb només 9 minuts, 6 faltes al Sarsana, 5 l'Igualada, per tant, ja es va igualant el número de faltes, però és un número elevat, vull dir que amb aquest ritme probablement vegem ja, podem veure ja una directa, alguna directa per acumulació de faltes ja a aquesta primera meitat. Si no es frenen els dos equips, jo crec que també l'ambient fa que que tant Igualada com Sarsana vagin un punt revolucionats i que arribin tard a certes jugades, i que jo crec que totes les faltes són xiulables. Per tant, de moment és un arbitratge complicat, és una semifinal europea, i de moment estan fent bona feina els portuguesos Pinto i Guillerme, atacant l'Igualada a 15 i mig per arribar al descans. De moment, gran notícies: Igualada 2, Sarsana 0.
S'acaba la primera semifinal del Masters 1000 de Monte Carlo. Mollom.
I ho fa amb sorpresa. Tsitsipas és el guanyador del partit. 6-4. S'ha imposat a Jannik Sinner en el tercer set. De fet, ha estat bastant igualat aquest tercer parcial, però amb 5-4 per Tsitsipas i servei de Sinner ha estat quan el grec ha aconseguit trencar el servei i imposar-se en un partit dur, 2:39 al Masters 1000 de Monte Carlo. L'altra semifinal començarà d'aquí 20 minutets, més o menys. Djokovic, Rut.
La segona derrota tot just de la temporada de Sinner. Va perdre contra Alcaraz a les semifinals d'Indian Wells, i avui aquesta derrota a les semifinals de Monte Carlo, en aquest cas sobre terra batuda, contra un home que serà el Godó, Tsitsipas.
És el que anava a dir, un finalista de Monte Carlo, sí, serà el Godó, per tant, també d'enhorabona. Esperem que la final de demà no li impedeixi el desgast o algun problema físic ser entre setmana, la setmana que ve, vaja, a les instal·lacions del Tennis Barcelona.
Us Us recordo que el vostre concessionari Nissan lidera en atenció al client a Girona és Romauto. A Romauto pots provar el Nissan X-Trail e-Power i el Nissan Qashqai e-Power. A Romauto hi trobaràs el teu Nissan al millor preu. Romauto és el teu concessionari oficial Nissan a Blanes i Santa Coloma de Farners. Més informació a romautonissan.com. Serà el rival Atlètic de Madrid o l'Atlètic de Bilbao? Agut en la lluita per la Champions.
Jo crec que serà que serà més l'Atlètic de Madrid per determinar tercera o quarta plaça, sincerament. Jo crec que l'Atlètic de Bilbao em sorprendria molt que no tingués una certa descompressió després de guanyar la Copa, i per tant que s'allunyés una mica l'Atlètic de Bilbao, i li convenia més que guanyés el Girona o que hi hagués un empat que una victòria de l'Atlètic de Madrid. I de fet jo crec que d'alguna manera tindrà algun efecte la Copa del Rei en ells d'una certa destensió. Per tant, jo crec que potser en un parell de jornades l'Atlètic de Bilbao queda ja un pèl lluny de l'opció de la Lliga de Campions. És una sensació que tinc, després ho veurem. A l'Atlètic de Madrid sí que el veig, perquè tampoc no m'imagino que encara que els eliminés el Borussia Dortmund fins al final aquí s'escapessin gaire punts i no poguessin jugar a la Champions de la temporada que ve.
Tenim a primera aquest Rayo 0, Getafe 0. Recordem, a dos quarts de set, d'aquí una estona anirem cap allà, cap a Palma, Mallorca, Real Madrid. Veurem quin 11 treu Ancelotti, pensant en dimecres la tornada al camp del Manchester City. I a les 9, el Cádiz-Barça, també molt pendents de quin 11 avui treu Xavi. La convocatòria, i són tots els que hi poden ser, del Barça, és a dir, que menys els sancionats, Lewandowski, Íñigo Martínez i Cancelo, la resta sí que viatgen. Veurem quants d'ells, dels titulars dimecres en el partit de Champions, són avui titulars també en aquest partit de Lliga contra el Cádiz. Deia ahir Xavi que, clar, que el que passi a Palma no li farà canviar l'11, perquè és veritat que l'11 ja l'haurà cantat, Xavi. Els partits van massa seguits com per esperar el que passi en el partit del Real Madrid.
Sí que és veritat que els canvis, a l'hora de fer els canvis, depenent de com vagi el partit del nou Mirandilla, sí que et pot influir, de dir, forço més els titulars a l'hora de donar-los minuts a la segona part en cas que el Madrid hagi punxat o no.
Pendents de Mitchell, ens demanes pas, Miquel, quan surti sí, Mitchell aquí a la sala de premsa, que deu estar atenent teles i potser en conversa fins i tot amb Simeone. A les comes, Albert, mitja part de la primera part ja disputada, 2-0 guanya l'Igualada.
Sí, 12 minuts pel descans, 2-0, ara ha tingut un pal, el Sarzana. Una rematada al segon pal d'entrant des del darrere de Jerónimo García. Ara, diguéssim que ha canviat, diguéssim, la possessió de la pilota. La bola ja és del Sarzana i a l'Igualada ja li està bé. Gairebé esperar al darrere, sortir a la contra. És cert que quan li toca atacant estàtic, el conjunt català també intenta allargar al màxim la possessió. Però és cert que ara el Sarzana hi ha d'anar més. Ha de remuntar dos gols i a l'Igualada és un guió de partit que no li desagrada. Atacar ara el conjunt de Marc Muntaner, que guanya 2-0. Buscant la que seria la tercera final de la Copa de les Serres de la seva història. Compte, l'acció, ha tret bé l'estic el porter Simone Corona, contraatac del Sarzana per l'esquerra, la rematada rebota amb un defensa a l'Igualada, és el contraatac, gairebé era un coast-to-coast de Nil Cervera, xiularan falta, ui, i pot ser blava? Compte que l'àrbitre es posa la mà a la butxaca, i jo crec que serà blava, no m'ha semblat que fos una acció molt contundent. Sí, sí, blava, i per tant, protestes, moltes protestes de l'equip italià del dorsal 78 de Facu Ortiz, i una altra blava, una altra directa per l'Igualada, una altra oportunitat d'or per encara eixamplar més la diferència. Veurem si torna a ser Gerard Ribas, sí, és qui planta la bola, i ara, mira què fa el dorsal 9, i Luzzi, un dels pitxers, el pitxer de l'equip, que va a tocar aquesta bola que ja estava plantada, es passeja per allà, va buscar el seu porter, li diu alguna cosa a cau d'orella, intenta desestabilitzar el protocol del llançament de Gerard Riba. Ja marxa de la zona i el 4 de l'Igualada es prepara per intentar tornar a marcar. Ja ha aconseguit el 0-2 de directe, a veure si pot fer també el 3-0. A veure, ja arriba, s'apropa la bola, entra a l'àrea, la posa al pal, gol! Gol, 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 gol! Gol, 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 Riba! Ara per l'altre pal, pel pal dret, plantat a l'àrea, ja ha mirat porteria, ha fet picar la bola al pal, ara al pal dret, pal i gol, 3-0, 3-0, encara 11 minuts pel descans, quin inici de l'Igualada, inici somiat, Igualada 3, Sarsana 0, Igualada camí cap a la seva tercera final de la Copa de les Serres, les altres dos les ha perdut, les va perdre als anys 89 i 92, i camí d'aconseguir aquesta primera final europea del segle XXI, encara haurà de treballar, però és un 3-0, ja fa que pinti molt bé aquesta primera semifinal pel representant català.
S'animaven Corona els seus companys, el porter de l'equip italià, perquè realment l'ha vist com les dues primeres d'arriba anaven cap a dins. No, sí, sí. No tapava gaire, la veritat, en aquesta acció l'han redat bé Gerard Riba, el porter italià.
I diríem que el gran especialista de l'Igualada és Roger Bars, però el primer l'ha llançat Riba perquè Bars encara no havia entrat a la pista. Imaginem que estava més calent Gerard Riba. Ha marcat el primer, clar, si marca el primer també ho intenta amb el segon, i si n'hi ha un tercer segurament Gerard Riba ho torni a provar. 3-0, és una festa al pavelló de les Comes amb la veu cantant del Front Tauró, que clar, tu els veus, clar, és una graderia juvenil, cap dels, no sé, deuen haver-hi 150 aficionats, 200 d'aquella graderia ha vist cap títol europeu de l'Igualada. No hi ha cap, són joves, no hi ha cap que tingui més de 20 anys, i clar, segurament els seus pares, els seus avis els han explicat que als anys 90 l'Igualada no parava de guanyar Copes d'Europa. Compte el Sarsana, la contra, gol. Gol del Sarsana, no, l'anulen, bola alta, l'anulen, s'havia fet el silenci al pavelló, l'acció en què el jugador de l'Igualada aixeca molt la bola, però jo crec que estava molt a sobre el porter, era una acció de joc perillós, anulen el gol als àrbitres, protesta Borsi, el capità, però és l'única protesta, jo crec que està ben anul·lat.
Sí, està molt alta, sí.
Sí.
El primer control no... En el primer control era bona, però fa un segon control per acabar-se de l'alabar més i és alta. De fet, Olmos ja ni l'ha protestat després, ja, quan ha reconegut que sí que era alta.
Sí, el que passa que jo crec que el fet de ser anfitrió i de tenir el pavelló com tens, a veure, ja ho sabem, l'hoquei en un pavelló en què la gent és molt a sobre, pots tenir certa incidència amb l'arbitratge de tota la vida. I això també pot ajudar que l'àrbitre en alguna falta potser te la vegi amb més bons ulls, que ara t'hagi xiulat dues blaves. Ara aquest gol, per mi, molt ben anul·lat per bola alta, però és el que està aconseguint el públic, que vol ser el jugador número 6, i ho està aconseguint de moment amb aquest 3-0, 9:52 per arribar al descans. Igualada 3, Sarsana 0, la primera semifinal, la segona amb un altre representant català, Voltregà Folònica, a 6:45. Que maco seria una final Igualada Voltregà. També vindrà molta gent de Voltregà amb el sac i ganxo. Vaja, també hi haurà una grandíssima entrada a la segona semifinal, per tant, tant de bo demà a les 12 del migdia tinguéssim un Igualada Voltregà, però hem d'anar pas a pas. Primer centrar-nos en aquesta primera semifinal ben encarrilada per l'Igualada. S'ha de rematar. 3-0, 9:30 per arribar al descans. Recupera la bola el Sarsana. Ara replegar ràpid l'Igualada, ja camp rival ben tancat el conjunt de Marc Montaner. Posa l'estic a l'Eix Marimon, que recupera, pot ser un 2 contra 1, la centrada del segon pal, entra a l'àrea Roger Bars, la treu el porter Corona, però ara el Sarsana gairebé ataca més amb el cor que amb el cap, aquí no baixava ningú, s'ha quedat un 2 contra 1 l'Igualada, i Bars al segon pal ha tingut temps de pensar, ha volgut aixecar la bola, i ha estat bé Simone Corona, el porter del Sarsana, per evitar que pugés al quart al marcador, el quart classificat de la Lliga Italiana, que també somien aixecar una Copa de les Serres. També ha perdut dues finals, les dues que ha jugat les ha perdut, això sí, les ha jugat fa ben poquet, el 2019 al 2021, la del 21 la va perdre contra el Lleida, no ha guanyat cap Serres, dues finals, també dues finals per l'Igualada, tant de bo que sigui l'equip català el que accedeix a la final. Compte que xiulen una falta, mala butxaca i blava per Roger Bars.
Són pistolers, eh?
Sí, pel capità de l'Igualada, no la protesta, eh? No la protesta Roger Bars, jo crec que li dona amb l'estic al patí, al dorsal 9, Iluzzi, Domenico Iluzzi. Per tant, serà directa pel Sarsana.
És Marimon, crec, no? Qui rep la blava...
Vale,
tu veuràs millor que jo, però...
No, hi havia dos jugadors,
sí,
el que protestava, el que parlava...
Sí, el dorsal 74, crec, el vale, que se'n era... va cap a banqueta. Sí, ah, no, correcte, no, no, perdó, perdó, tenia raó, tu. Va enredat a mi la tele. Roger Valls.
A veure, la directa, compta, el dorsal 8. És García, l'argentí, entra, aixeca la bola amb l'espatlla, amb l'espatlla, amb l'espatlla. Guillem Torrents, que s'ha aixecat quan ha vist que aixecava la bola. El jugador argentí s'ha aixecat gairebé, s'ha posat de peus i l'ha tret amb l'espatlla. Increïble, increïble, el porter de l'Igualada que se suma a la festa. 3-0, Guillem, crits del pavelló de les Comas.
Quina aturada, poc habitual de veure, en el món de l'hoquei, com s'ha aixecat gairebé del tot per impedir el gol dels italians.
Ara la rematada al pal, perquè està jugant amb superioritat el Sarzana, un altre llançament, Guillem l'envia directament a la graderia, ha aturat la directa, però ara l'Igualada ha de defensar aquesta situació d'inferioritat. 2 minuts amb un jugador menys, demana temps mort al conjunt català, temps mort demanat per Marc Muntaner, intentar treballar i donar ordres sobre aquesta defensa. Són, ara seran minut 45 segons amb inferioritat, important amb aquest 3-0, si pot ser mantenir aquest avantatge fins al descans. Queden 8 minuts pel final d'aquesta primera meitat, rebent instruccions dels jugadors de l'Igualada, que afrontava aquesta Final Four potser no en el seu millor moment de la temporada, venia d'arrossegar o de perdre 3 partits consecutius a l'Hockey Lliga que l'havien fet abandonar les posicions de playoff, i potser no arribava a la cita en el seu millor moment, però vaja, l'inici és espectacular del conjunt anfitrió, que ara tocarà defensar. Surten ja els jugadors del Sarzana, fan pinya, parlen al cercle central, ara jugant, surten els jugadors de l'Igualada amb 8 minuts 9 segons per arribar al descans.
Ja servei de manicura al Metropolitano agut o no?
O de bany i massatge, potser, no? O què? Qualsevol cosa. Ens estem acostumant molt en els partits del Girona, tot i que sí, fora de casa no ens passa tant.
Ara esperem que no arribem al límit d'Estuani l'altre dia,
Ens estem acostumant molt, que gairebé podríem fer una costellada o menjar una paella, perquè, vaja, i no sé per què parlo d'aquestes coses, perquè amb la gana que tinc, sense haver dinat.
No,
però sí, estan trigant molt. Clar,
gol,
no sé si
Sarzana.
Mira, gol del Sarzana.
Mira, i arriba Mitchell.
Mira, el segon 3 després del temps mort. Res, dues passades i vol a l'escaire. 3-1, no li ha servit de res el temps mort. 3-1, 8 minuts per arribar al descans.
Surt Mitchell.
Empezamos. Aquí delante, sí.
Buenas tardes, Mitchell. Eugenio Mateo, para Dosis Futbolera. Le quería preguntar su opinión sobre la jugada de Sabiño con Reni, lo mandaban sobre el final del primer tiempo. ¿Qué ha visto desde abajo?
A penalti. Es una jugada clara. Lo que pasa es que el VAR pues no ha llamado al árbitro, pero yo creo que es muy claro el penalti. El penalti es muy claro.
Sí.
Hola, Michel, Pedro Fiorentino, director en el Carrusel Deportivo de la cadena SER. ¿Te sientes perjudicado por esa jugada? Porque sé, el partido estaba como estaba, igualado, con todo por decidir. No sé si te sientes, te vas de aquí sintiendo que hoy tan perjudicado.
No, lo único que las de... Yo pienso que ahí el VAR, en una jugada tan rápida, tiene que decirle al árbitro que la mire. Es lo único que creo que es el error que ha existido, pero... No, nosotros hemos cometido errores también, y por eso el 3-1. Creo que los tres goles son mucho mejor defendibles y no lo hemos hecho bien. El 0-1 nos ha dado la sensación de control, aunque creo que hemos defendido más atrás de lo que solemos hacer. Y es verdad que estábamos cerrando bien por dentro, que nuestra obsesión era que no pudieran conectar Griezmann, Correa dentro del área o en situaciones de ventaja con De Paul, que es un jugador que filtra muy bien, y eso lo hemos hecho bien, pero han centrado demasiado, y es verdad que con el balón teníamos la sensación de que estábamos cómodos, pero no hemos sido todo lo verticales que deberíamos ser. Pero bueno, más allá de eso, creo que es muy claro que esa jugada, porque luego cometemos un error nosotros, que nos vamos en el descuento de ir con la posibilidad del 1-2. Yo no digo que marquemos el penalti o no, pero yo creo que es un penalti claro. De irte 1-2 con esa posibilidad a irte 2-1, pues nos ha condicionado mucho, y sobre todo que en los primeros 3 minutos, 4 de la segunda parte, otro error nuestro, nos ha puesto ya el marcador muy en contra y el Atleti ha sabido jugar muy bien con ese resultado. Pero bueno, no, lo único que pido es que joder, que esa jugada es de VAR, creo que es muy clara. Y porque hay contacto, porque hay una situación dentro del área y creo que debería haber ido, o debería haber dicho al árbitro que vaya a mirarla.
Sí. Hola, Michel, aquí Xavi Soler, a Catalunya Ràdio, a la teva dreta. No sé si el factor físic, perquè hem vist molts jugadors que han acabat molt tocats al partit, per tu ha sigut una de les coses importants avui.
Bueno, le dijo hace tres días, yo no sé si es mejor o peor. Nosotros, hay jugadores que no han llegado en su mejor versión física, eso está claro, pero necesitamos la mejor versión de estos jugadores y necesitan ritmo de competición. Hoy Portu llevaba 15 días sin entrenar también por el aductor, Stuani tiene una pequeña lesión, por eso no ha tenido los suficientes minutos, incluso ha sido duda hasta última hora. La verdad que en estos 15 días hemos tenido muchos problemas, la baja de Sigankov. Y es verdad que hay jugadores que todavía les falta un poco de ritmo de juego, que yo creo que para venir aquí y dar tu máxima o tu mejor versión, pues nos ha faltado un pelín. Pero bueno, yo creo que a niveles físicos, me ha dicho el preparador físico ahora, que hemos hecho un partido muy exigente, que es lo que nos ha hecho el Atleti, exigirnos mucho. Pero es verdad que nos ha faltado un poco de jugadores a su 100%, que no, yo creo que no están. Algunos no estamos al máximo de nuestras posibilidades.
¿Lo ves en medio? Ahí detrás.
Sí, ara aquí, Michel, ara sí que em sents. Miquel Agut, en directe a RAC1, m'agradaria saber, ja que parles ara del físic, si alguns d'aquests que estan així mig estaran millor per jugar contra el Cádiz, quina evolució preveus? I d'altra banda, si al final aquest estat físic ha provocat que l'equip li plantegés pocs problemes a l'Atlètic de Madrid, si d'alguna manera avui l'equip s'ha rendit, ha estat també una cosa, una barreja entre físic i mental, o perquè l'equip li ha costat tant també de poder fer el segon i com a mínim igualar-li el gol a baraix particular a l'Atlètic de Madrid?
Bueno, yo creo que el Atleti ha manejado muy bien el partido y ya he dicho en la previa que es un equipo que se adapta muy bien al resultado y a lo que pide el rival. Es capaz de ir a la presión alta, irte al hombre, es capaz de irse en bloque bajo y lo tiene todo muy bien trabajado. Cuando se han ido a bloque bajo hemos tenido alguna situación clara, sobre todo la de Dobby, creo que ha sido muy clara. Alguna más de Portu. Creo que el partido del equipo no es malo y no hemos estado en la situación de bajar los brazos, ni mucho menos. Al revés, creo que todos los jugadores lo han intentado hasta el final, incluso para intentar darle la vuelta al marcador y conseguir un resultado positivo. Pero es verdad que el Atleti ha defendido muy bien y ha sabido manejar ese resultado. Y espero que, una semana más para trabajar. Pienso que Portu y Stuani estarán en mejor estado físico porque no han tenido problemas hoy con sus respectivos problemas físicos. Y creo que hay jugadores que el entrenamiento les va a venir muy bien, por las bajas que han tenido de mucho tiempo, David, Yangel, son jugadores que tienen que ir dándonos todavía mucho más rendimiento, que creo que es el camino para que nosotros volvamos a nuestro máximo nivel, que yo creo que somos capaces de poder luchar por estar en una de esas cuatro mejores posiciones de la liga, ¿no?
Marcos Durán, de Relevo. Te quería preguntar por la parte táctica. ¿Esperabas que el Cholo saliese con línea de cuatro y al final ellos cambian a los 20 minutos porque no se sienten cómodos y ustedes también cambian? ¿Estaba preparado? ¿Lo tenían hablado? ¿Cómo lo manejaron eso? Gracias.
Sí, es lo que te he dicho antes, que ellos manejan muy bien el tema de adaptarse un poco a lo que están viendo en el terreno de juego y lo tienen trabajado. Entonces nosotros teníamos el planteamiento de capacidad de línea de cuatro en salida de balón, sobre todo alargando mucho a, pensábamos que era Riquelme el que iba a jugar por fuera, al final no ha sido así, era Saúl que se metía a línea de cuatro más cuatro, con Griezmann un poco con libertad de movimientos. Yo creo que eso lo hemos trabajado bien, lo hemos defendido bien, y luego al nivel de defensa de cinco, pues era prácticamente un duelo Jan con Rorro. Le hemos hundido un poco más a Jan, pero nos ha faltado un poco un paso adelante de los tres del medio para que no nos hundiéramos tanto. Pero bueno, creo que estaba controlado hasta el 1-1. Han tenido dos o tres tiros de fuera al área. Más allá de eso, creo que estábamos manejando bien el partido.
Bona tarda, Michel. Arnau Triada, Diari Esportiu. Dues preguntes ràpides. Què buscaves amb l'entrada de Solís d'inici al terreny de joc? I la segona, la ubicació d'Arnau al mig del camp. També què buscaves en aquesta segona meitat? Merci.
Solís era tener tres jugadores dentro por la defensa de espacios, porque viendo el partido de casa, que ganamos 4-3, las sensaciones que por dentro, las conducciones de Depol, las conducciones de Griezmann, nos hicieron mucho daño, y queríamos tapar esa posibilidad teniendo dos jugadores rápidos por fuera, que si se tenía que hundir alguno fuera Jan, pero tener siempre tres por dentro. Cuando juegas con doble punta, en presión, te pueden generar, porque Griezmann se mueve muy bien, es capaz de descargar. Queríamos evitar eso, queríamos evitar el 2-2 que nos hicieron en la ida, Morata-Griezmann, en este caso Correa-Griezmann contra los dos centrales, porque te hacen muy bien el pie o espacio y nos generaron mucho peligro. De hecho, Morata nos metió tres goles. Era defender eso y defender por dentro, y yo creo que lo hemos hecho bien. Y luego Arnau ha entrenado toda la semana, porque Solís también ha tenido un problema en el pie, ha entrenado en esta posición, porque Iván no está, necesitábamos un jugador más ahí, y Arnau me parece que ha hecho un partido muy bueno en esta, porque entiende bien el juego, entiende bien la posición, es un jugador de robo y de capacidad de juego por dentro, se asocia bien. Pues ese es el resumen. Los dos creo que han hecho una buena labor, más allá de los errores que se puedan cometer.
Hola, mister. Javier de Diego, de Radio Nacional de España. Esto era impensable, que estuvierais en esta situación al principio de temporada. Es la primera vez que tu vestuario y que tú también te enfrentas a tener esa expectativa tan alta, ¿no? Te quería preguntar cómo ves el vestuario anímicamente para afrontar este tramo final. Creo que es la quinta derrota consecutiva a domicilio. Bueno. No sé si los ves a los jugadores que ya sienten esa presión de la posibilidad tan clara de meterse en Champions, y eso puede estar afectando, y cómo lo estás manejando. Gracias.
No, les he dicho que es bendita presión. Primero les he hablado de, en los últimos 10 años, entrar en Champions estaba entre 65 y 70, nosotros tenemos 65 ya. Va a ser una de las Champions más caras de los últimos años. Quiere decir que todavía el mérito es doble, poder luchar por ella. Con lo cual habla muy bien del rendimiento de estos jugadores a lo largo del año. Entonces les he dicho que esta presión es buena, que les hace mejores, que somos capaces de seguir ganando. Evidentemente las 5 derrotas fuera de casa, bueno, han sido Bernabéu, San Mamés, Metropolitano y Mallorca y Getafe, donde el equipo pierde 1-0, pero en otras circunstancias podríamos haber sacado algo positivo. Evidentemente son 5 derrotas, pero creo que estamos preparados para seguir sumando, y no veo al equipo agarrotado ni tenso, ni con la sensación de que se nos puede escapar algo que para nosotros es un sueño. Es algo muy bonito que estamos por lo que estamos luchando, y creo que todo es súper positivo. No hay nada negativo en esta historia. Yo veo el partido ayer, Celta-Betis-Celta, y me miro en mi situación de cuando yo necesitaba los puntos para no bajar, y veo que eso sí que es difícil y es complicado. Sin embargo, ahora estoy disfrutando dentro de la capacidad de sufrimiento que tenemos por cada partido.
Hola, aquí Mr. Mitchell, Juan Carlos Llorente para Televisión Española. Quería preguntarle, precisamente por esas 5 derrotas consecutivas que lleva el equipo fuera de casa, ¿qué le está faltando a tu equipo para mantener esa línea de resultados tan buena que tiene en Montilivi, trasladarla fuera de su estadio? Gracias.
Bueno, primero poner en valor a los demás equipos. Hoy el Atleti ha hecho 5 o 6 cambios, pero sale Sabit, sale Reinildo, sale Hermoso, sale Saúl, sale Riquelme, sale Correa. Es que estamos luchando con grandes equipos. Yo no miro todo lo que ha pasado antes, miro el día a día. Yo creo que hoy hemos competido como equipo de Champions. Yo no he visto una superioridad aplastante del Atlético de Madrid. Y eso habla muy bien de estos jugadores. Yo te lo diría en serio, creo que hemos manejado bien el 0-1, quizás un poquito más atrás de lo que a mí me gusta y de lo que habíamos planteado, es verdad. Pero los jugadores estaban manejando muy bien todo. Y la responsabilidad de tener el balón la hemos puesto encima de la mesa. Creo que hemos tenido más posesión que el Atlético de Madrid. Nos han tirado 17 veces a puerta, nosotros 14, me parece, o 13, pero nosotros más a puerta que ellos. El expecting goal es prácticamente igual. Ellos han metido 3 goles, pero tienen un expecting goal de 1.85. Me han enseñado a nosotros 1.80. Quiere decir que el partido podría haber sido 2-2. Yo he visto un equipo de Champions enfrente de un gran equipo que es el Atlético de Madrid, que este sí que lleva 12 años entrando en Champions.
Hola, Michel. Antoine Simono para el diario L'Equipe. Quería preguntarte por Griezmann, cómo analizas su partido y más allá de este partido, ¿qué te parece este jugador?
Creo que está en el sitio idóneo, con el entrenador idóneo y se le nota. Cambia el ritmo del juego del equipo, con un toque, con una posición, un talento brutal, y está disfrutando y haciendo mejores a todos sus compañeros. Bueno, un jugador, quizás si Bellingham fue la sensación de la liga al principio, la primera parte de la temporada, yo creo que Griezmann es quizás uno, yo lo pongo entre los dos, tres mejores jugadores de la liga claramente.
Sí, la última, por favor.
Marc. Hola, Michel, aquí a darrere, Marc Brugués del diari de Girona. Tu has comentat abans, Miquel, quina importància li dones al fet d'haver perdut el gol a veraix particular amb l'Atlètic de Madrid, o no hi dones gaire importància en aquesta lluita per entrar a la Champions League? Gràcies.
Bueno, veremos si es importante o no con el paso del tiempo y las jornadas. Hemos perdido el gol a veraix también con el Atlético de Bilbao. Entonces quiere decir que nos tenemos que hacer fuertes en la ventaja que tenemos de 4 y 9 puntos a día de hoy. Es una ventaja importante. Es verdad que al Atleti le falta un partido, al Atleti Club, pero es una ventaja que como mínimo sería de 4 y 6. Bueno, la podemos hacer buena. Siendo nosotros, somos capaces de ganar cualquier partido y tengo la sensación de que el equipo está bien y que podemos ganar a cualquiera. Entonces, bueno, espero que no tengamos que mirar algo a la veras a final de temporada.
Sí, pues estamos. Gracias a todos. Buenas tardes.
Ho ha dit igual, no? Ha hagut o no?
Bones tardes.
No? Només li ha faltat amics meus tots, no? Sí, sí, ha dit bones tardes. Bones tardes. Amb el pas de la roda de premsa ha anat millorant, Michel. Avui segurament en el discurs i en allò que a nosaltres ens convé, que són els titulars i les respostes llamineres, i vaja, a banda d'explicar que hi ha hagut jugadors que físicament no han acabat de rutllar durant la setmana i que això avui ho han acusat, també diu que han competit com un equip de Champions i que en el seu equip hi ha vist un equip de Champions, i ha reconegut que hi ha hagut penal. No hem parlat de la jugada de Porto a la segona part, que també ho podria ser, però que hi ha hagut penal a la primera part, clar, sobre Savinho, l'ha fet Reinildo, tot i que ni l'àrbitre de camp ni el de VAR l'hagin xiulat, però que després han comès errades que no haurien d'haver comès per poder puntuar en un estadi com aquest. O sigui que al final, d'alguna manera, tot i que a nosaltres ens hagi semblat que el Girona ha estat un punt feble al final i com si s'hagués rendit, i en això Michel no hi ha estat d'acord, per la resta sí que ha coincidit amb l'anàlisi que fèiem del partit. No només es pot parlar del penal, sinó que també hi ha algunes errades que penalitzen. Però en tot cas, aquesta resposta final d'haver vist un equip de Champions jugant contra un altre que fa 12 temporades que és en aquesta competició com l'Atlètic de Madrid és una bona resposta, i una vegada més Michel intentant enviar un missatge positiu pels seus jugadors després d'un resultat negatiu.
Qualitat també a la sala de premsa, com qualitat a la xarxa Mazda de sí. Catalunya, els clients, quan veuen l'atenció que Mazda posa en els detalls, només cal que vagi veieu el Mazda CX-30, el SUV híbrid amb 6 anys de garantia i etiqueta Eco, ideal pels teus trajectes per ciutat o per una escapada a la natura. Prova'l a la xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya. Hem arribat al descans a les Comes, Albert.
Sí, amb el 3-1 que reflecteix el marcador, ho havíem deixat faltant 8 minuts pel descans, i la veritat és que l'Igualada aquests últims minuts ha resistit. Primer perquè 13 segons, 15 segons després del gol del Sarzana, els àrbitres han ensenyat una altra blava, en aquest cas a Nil Cervera, i per tant ha tingut una directa que ha salvat Guillem Torrents, i després a l'Igualada ha pogut sobreviure amb inferioritat als dos minuts defensant i ha pogut evitar que el Sarzana marqués, i en els últims 5-6 minuts de part, doncs ha estat bastant del Sarzana, l'Igualada conscient que el que havia de fer era resistir a aquests dos gols d'avantatge en el descans, recuperar-se, agafar força, rebre instruccions i afrontar aquesta segona meitat amb una part del camí fet. S'haurà de rematar evidentment perquè un 3-1 a la segona meitat no és ni de bon tros definitiu, de moment, però aquest avantatge de dos de diferència, dos gols de diferència, Igualada 3, Sarzana 1.
Tenim una... Digue.
Aviam, Aleix García, aquí a la zona mixta de l'estadi de l'Atlètic de Madrid. Hola, Aleix, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com esteu?
Bé, cansats. Veníem en il·lusió, però... parlem d'un equip que porta un any sense perdre a casa, només amb el Barça. Sabem que, per a mi, per la meva manera de veure el futbol, crec que l'Atlètic no ha fet gran cosa, simplement ha aprofitat els quatre detalls que li han donat tres gols, i nosaltres, pues bueno, no hem tingut el nostre partit, la calor, el camp, potser no es donava aquella fluidesa de joc que ens agrada, la pilota anava lenta, però bueno, no és excusa, crec que... hem intentat competir, ja t'he dit, crec que l'Atlético de Madrid aquí a casa és molt fort, i hem de pensar en Càdiz, hem de guanyar, i segur que ningú recorda aquest resultat avui.
En tot cas, és un partit segurament que té diverses parts, no? Perquè al principi comenceu bé, després ells passen a jugar amb tres centrals i us costa més arribar, hi ha la jugada aïllada del penal perquè no us estaven creant problemes, el temps afegit tots sabem què ha passat en una àrea i a l'altra, a la segona part encaixeu molt ràpid, no sé com ho resumeixes tot plegat.
Sí, és que el que t'he dit, al final ells aprofiten els quatre detalls que marquen la diferència, el penal de Miguel, pues bueno, se la troben, perquè és que no havien xutat a porta en tota la primera part, després un despiste al segon gol, ja t'he dit, després quan ells se tanquen 5-4-1 és un equip super, super físic, super complicat de marcar, i bueno, hem intentat en xuts de fora l'àrea, en centro la segona part, però ja t'he dit que és molt complicat contra un equip tan físic i tan ben treballat.
Aleix, el possible penal de Reinildo Savinho, primer com el veieu, i segon si us ha afectat molt, perquè ha canviat tot molt a partir d'aquí.
Bueno, a veure, és que jo no l'he vist ara al vestuari a l'acabar el partit, i jo, per mi és molt clar, sincerament. Sí que és veritat que bueno, jo sóc sempre intento respectar la decisió de l'àrbit, i si avui ha considerat que no ho era, pues s'ha d'acceptar, un altre dia caurà al nostre costat. Però clar, és que, bueno, no sé, hi ha molta gent, i des del banquillo a mi, el míster, diversos companys me dient que apretes a l'àrbit perquè ho veiem molt clar.
I al final t'hem vist al final del partit ja gairebé desplomar-te cansat, el factor físic ha sigut una de les claus o s'ha d'entendre aquest marcador per aquí?
Bueno, a veure, crec que no, perquè físicament estem bé, l'Atlètic de Madrid ha demostrat també està molt bé jugant esta setmana Champions i tornar a jugar la setmana que ve Champions, però bueno, crec que bueno, ells se senten còmodos en este tipus de partits on passa poca cosa, ells fan el gol i se tanquen, nosaltres pues, busquem un altre futbol més combinatiu, i avui pues, no l'hem pogut elaborar, pues, bueno, el que t'he dit, la pilota no corria, era difícil trobar espais entre línies, però bueno, l'Atlètic de Madrid ha fet el seu partit, i nosaltres hem intentat la segona part pues, intentar marcar un gol que ens posés el partit, però no ha pogut ser.
Diu el míster que avui ha vist un equip de Champions contra un altre equip de Champions.
Jo crec que igual, és que clar, el resultat és un 3-1, però crec que són detalls dels gols de l'Atlètic de Madrid. Sí que és veritat que després del 3-1 han tingut alguna contra i tal, però perquè ja nosaltres estàvem pues, intentant buscar el segon gol. Però crec que s'ha demostrat que podem competir contra l'Atlètic de Madrid sense cap problema.
Deixa'm l'última. No sé si en algun moment heu pensat en el gol a baràs particular, perquè si fèieu un gol amb el 3-2, com a mínim igualàveu i després us podíeu remetre al general segons com anés la situació. No sé si amb un 3-2 hi hauríeu pensat o això ni us ha passat pel cap.
No, sincerament no se mos passa pel cap. Crec que, bueno, no sé exactament a quants punts anem per damunt d'ell, 4. L'Atlètic de Bilbao al final és el que va per detrás. Nosaltres estem tranquils, estem tercers. Sabem que depèn de nosaltres i bueno, si anem guanyant partits hem de ser molt forts a casa, com estem demostrant, i bueno, intentarem pues, millorar la nostra versió fora de casa pues, com la primera volta que ho vam demostrar sense cap problema.
Tu estàs bé, no, físicament? Que diu el míster que n'hi ha uns quants que, o què, ja estàs demanant que s'acabi la temporada?
No, òbviament que no, perquè estem disfrutant molt, però bueno, jo personalment els partits a les 2 del migdia no, me sento molt mal físicament, perquè dinem, esmorzem a les 10 del matí i no tinc gana o no tinc suficient gana com per menjar la suficient menjar per poder jugar al partit, però ja t'he dit, com abans he dit, no és excusa, ens hem d'adaptar a lo que toca, però bueno, crec